migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho ha dit la Pilar García Muñiz. Estava parlant del vot per correu. Estava parlant d'aquest tufillo a República Bananera quan tenim notícies a Espanya de compra de vots. Això, qui s'ho havia de pensar? És un dels temes que és inevitable, encara que no puguis evitar parlar d'això, penses, i al meu municipi passa això? Això pot passar? Doncs mira, nosaltres anirem per aquí avui. No parlarem concretament de la compra de vots per correu. Això ja ho hem explicat des de carrera aquest matí, ja ho deia i ho deia molt clar fins ara que la Pilar estava explicant coses. Nosaltres anirem a un altre vot, a un altre drama del vot per correu. És el vot per correu que no es pot votar. Mireu, de totes les persones a Espanya que viuen fora, és a dir, dels que votaran avui a les eleccions municipals o autonòmiques, en aquest cas que ens toca a Catalunya seria municipals només, totes les catalans que ara mateix haurien de poder votar per escollir el seu alcalde al seu municipi, que viuen fora, en principi, menys d'un 10% ho podrà fer. Menys d'un 10% ho podrà fer. Perquè no arribava. Hi havia un col·lapse a correus, no hi havia manera. Per aquestes eleccions, això es va agilitzar una mica per intentar facilitar el vot a les persones que estan fora, en aquest cas d'Espanya, no? Que estan a l'estranger. I van reduir molt la burocràcia. És a dir, havien d'anar a l'ambaixada, demanar, i li enviaven des de Correus Espanya el vot. Bé, sembla que fins aquí tot va bé, sembla que hi ha un intent de millorar les coses, però tot i així, hi ha una cosa amb la que no hem comptat. Les empreses de correus dels altres països, que no són més bones ni més dolentes que les d'aquí, tenen les mateixes mancances. En aquest cas, d'aquí una estona parlarem amb el Pau Torres. Ell resideix a Luxemburg i volia votar. Dic que volia perquè no podrà votar, per culpa de Correus. Ho he dit bé, per culpa de Correus. En aquest cas, ho deixem aquí, perquè la qüestió és interessant i veig que el drama del vot per correu continua sent això, un drama, un drama. Jo, a mi em perdonareu, sé que igual peco de bona fe, igual peco fins i tot d'ignorància, però què hi ha del vot telemàtic? Què hi ha del vot telemàtic? És a dir, a mi m'estan demanant, i a tots nosaltres, ens demanen certificats digitals perquè quan accedim a pàgines oficials amb dades sensibles de la nostra salut, per exemple, hem de tenir un certificat digital, una identificació clara. I això no es pot aplicar al vot per correu? O sigui, al final lo tenemos que hacer a caballo, también. Pues que es prehistòric, això. Bé, que me'n vaig. De seguida en parlarem d'aquest tema. Què tal? Soc el José Miguel Cruz i això és Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Bé, doncs aquesta tarda s'esperen ruixats entre febles i moderats al Pirineu i Prepirineu, que són possibles a punts també del nord de la Depressió Central i al massís del Port. Localment aniran acompanyats de tempesta, s'acumularan acumulacions entre minces i poc abundants, però de mica en mica s'omple la pica amb aquestes pluges. La temperatura màxima serà moderadament o acusadament més alta, sobretot al quadrant nord-est. Cap a baix, cap al terç sud, doncs serà semblant o lleugerament més alta. Aquesta és la situació. De cara a demà dissabte tindrem una qüestió molt primaveral, no? Tindrem bon temps pel matí, demà dissabte esperem sol pel matí, i per la tarda algun ruixat, però això sí, de cara al Pirineu. Les temperatures per sobre de la mitjana, és a dir, molt agradables, molt de primavera en aquest cas. I com tenim el trànsit? Connectem amb el Servei Català de Trànsit per actualitzar la situació de la xarxa viària. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en general parlem de pocs problemes a la xarxa viària catalana a aquesta hora. Destacar només que hi ha un vehicle avariat a la C-17 a l'altura de la Garriga que talla un carril en sentit nord, en sentit Vic, i hi ha un quilòmetre de congestió en aquest punt, i també aturades puntuals de la B-20 per unes obres a l'alçada de Montgat que també tallen un carril, en aquest cas, en direcció al nus de la Trinitat. A la resta de carreteres i autopistes del país parlem de fluïdesa i que no hi ha incidències destacades. De moment, això és tot des de Serra Catalana de Trànsit. Molt bon dia.
Bon dia, Marta, i bon cap de setmana.
Adéu.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de la selecció. eleccions municipals i parlem de les persones que, en aquest cas, nosaltres ho enfocarem de cara al vot per correu. Però qui pot votar a les eleccions municipals? D'entrada, tots els que estiguin empadronats al municipi i que siguin o espanyols o ciutadans de la Unió Europea, en aquest cas, o convenis, és igual, ara ho aclarim més amb la Gisela Boada. Gisela, com estàs? Bon migdia.
Bon migdia.
Bé, aclareix-me tot això, he dit quatre pinzellades, però penso que hi ha més persones que poden votar.
Sí, més enllà dels ciutadans espanyols majors d'edat que estiguin doncs inscrits al cens electoral, podran votar tots els ciutadans de la Unió Europea, alguns ciutadans d'altres països extracomunitaris i, com has explicat fa una estona, ciutadans espanyols que es trobin temporalment a l'exterior.
Bé, parlem dels ciutadans, per exemple, de la Unió Europea.
Si ets ciutadà de la Unió Europea, ho tens molt fàcil. Si vius, per exemple, a Barcelona, has de complir els mateixos requisits que un ciutadà espanyol que visqui a Barcelona, però el que hauràs de fer, a diferència d'ell, és manifestar el teu desig d'anar a votar a les eleccions. I, de fet, si ja ho has fet un cop, no et preocupis, perquè el següent ja constarà que vols votar.
Això de manifestar el desig que vull votar, com es fa? Vas a l'Ajuntament i dius, vull votar?
Correcte. Vas a l'Ajuntament o... Per contra, també ho pots fer via electrònica si t'inscrius a l'INE, a l'Institut Nacional d'Estadística.
Mira, via electrònica, el que caldria amb molts vols per correu,
Exacte.
Vas a un altre escenari, per exemple, si ets un ciutadà extracomunitari, què passa?
En aquest cas és una mica més complicat. Hi ha residents de Barcelona que, tot i no ser europeus, podran votar perquè Espanya ha firmat un conveni de reciprocitat amb el seu país. Clar, aquests ciutadans estrangers podran votar igual que els espanyols residents a l'estranger a les seves eleccions locals. És a dir, m'explico, si tu ets espanyol i estàs vivint, per exemple, a Colòmbia, que hi ha un acord, tu també podràs votar a l'elecció local de Colòmbia, igual que els colombians podran votar a les eleccions municipals d'aquí.
El requisit és estar empadronat, suposo, no?
Estar empadronat i demostrar que portes 5 anys a l'Estat.
Ah, d'acord. O sigui, hi ha un mínim d'estança al país, no?
Exacte, sí.
5 anys, en aquest cas. Hi ha moltes persones que extracomunitàries que puguin votar, en aquest cas?
Bueno, hi ha bastantes. Aquí, a Barcelona, segons les dades de l'Ajuntament, són més de 22.000 persones.
Carai.
I són persones doncs, de països com Noruega, Colòmbia, Corea, Regne Unit, Xile... Però hi ha altres països que són més curiosos perquè no tenen tanta població, però podran votar. És el cas de ciutadans de Cap Verd o de Trinitat i Tobago, que, de fet, d'aquest últim país només hi ha 4 residents a Barcelona.
Per exemple, jo ara estava pensant als ciutadans xinesos o als pakistanesos, que tenen una comunitat important aquí. Aquests no podran votar, suposo.
No podran votar, i, de fet, els
xinesos... A la Xina tampoc voten gaire.
Exacte. Però els xinesos i els pakistanesos representen 40.000 habitants de Barcelona que estan empadronats a Barcelona, que és el doble dels que realment podran votar com a ciutadans no espanyols aquí. O sigui que és una xifra important.
És important perquè no podran votar, en aquest cas, no, primer perquè no hi ha conveni, evidentment, el règim polític xinès no és el d'aquí, és a dir, no hi ha una reciprocitat de vot democràtic, entendre'm així, no? Després, aquí ja anirem cap al cas del protagonista amb el que parlàvem ara. Ciutadans espanyols que temporalment es troben a l'estranger, poden votar?
Poden votar. Per norma, si estàs residint a l'estranger, no. Però si és temporal, i aquí és la importància d'aquest matís, sí que pots votar. El que has de fer és acudir a l'ambaixada o al consulat en cas de que no estiguis a la capital i fer uns tràmits, que en aquest cas és demanar que t'enviïn les papeletes a casa via correus. En aquest cas, doncs, tu podràs exercir el teu vot. Clar que els límits són molt marcats, perquè s'ha d'assegurar que el vot pugui arribar al país.
D'acord. Llavors, si posem dades finals, com si féssim un resum de dades, que tindríem?
Bueno, seguint una mica amb el tema de Barcelona, doncs a la demarcació de Barcelona hi ha un total de 40.167 persones que tindran el vot de poder votar malgrat estar vivint a l'estranger.
Molt bé. Una d'aquestes persones es diu Pau Torres. Ell viu temporalment a Luxemburg i no podrà votar. Ho he intentat, eh? No és que no vulgui, és que no podrà votar. Pau, bon dia, benvingut.
Bon dia, hola.
Què tal, com estàs?
Bé, doncs mira això, intentant votar, ho he intentat amb molta burocràcia, però finalment no podrà ser.
Bé, explica'ns una mica la cronologia de com ha passat tot això. O sigui, tu volies votar i en principi estàs a Luxemburg, t'haurien d'haver arribat unes papeletes, en principi. Aquesta seria la nova normativa, però no va ser així tampoc.
Sí. Jo, al ser votant resident temporalment a l'estranger, havia d'anar a l'ambaixada, sol·licitar el vot, i me l'enviaven a la meva adreça aquí a Luxemburg. Tot això ho vaig fer, no va haver-hi cap problema. El problema va ser, el va tenir Correus de Luxemburg, és a dir, una vegada va entrar el correu a aquest país, a mi no em va arribar mai a casa, i de Correus Luxemburg el va retornar a Espanya. I d'aquesta manera jo vaig tornar a trucar a Correus Espanya intentant demanar que el tornessin a enviar a Luxemburg, però em van dir que no era possible. I aquí em vaig trobar amb un entrebanc que, si bé l'administració espanyola ho va fer tot correctament, per un problema de Correus Luxemburg jo em vaig quedar sense votar.
O sigui, és que aquí tenim un problema. Vull dir, estem parlant que per una vegada que no és culpa que ho fan bé, per una vegada que arriben les coses, és el problema té Correus Luxemburg. I qui t'han dit a Luxemburg? Has parlat amb ells?
Aquí em van dir... Sí, jo he contactat amb moltíssima gent, he fet moltes trucades per intentar-ho, ja per un tema d'orgull aconseguir-ho, però des d'aquí em van dir que, clar, com que jo no tenia cap número de seguiment, a mi des d'Espanya no se'm va enviar cap número de seguiment, quan jo vaig trucar a Correus Luxemburg, perquè ja començava a trigar molt, em van dir, és que la carta ja l'hem retornada a Espanya, per tant, no la tenim nosaltres, no hi podem fer res. Però a mi en cap moment el carter em va notificar o em va deixar el sobre la bústia o em va dir, vine a buscar, ni res d'això.
Ja, també és mala sort, eh?
Sí.
I llavors, el motiu que et diuen a Correus Espanya per no tornar-te a enviar la carta, quin és?
Clar, això és un procés, com que evidentment és una cosa molt important i molt oficial, com és un vot, que és un procés que està molt burocratitzat i molt, molt tancat. I jo vaig trucar tant a l'oficina del Cens de Barcelona, a la província on jo voto, com a Correus, i tothom em va dir que els sabia molt de greu, però que el procediment era el que era, i una vegada el vot està retornat, ja no s'hi pot fer res.
Sí, és una qüestió que suposo per intentar evitar que hi hagi una duplicació, per intentar... Suposo, és només una suposició.
Això imagino jo també, però clar, la meva queixa és que el sistema sigui tan dèbil que si un carter de Luxemburg fa una errada, no hi hagi una certa flexibilitat de l'administració per solucionar-ho i fer que jo finalment pugui votar.
No et crida l'atenció, que està bé, que Correus, que tinguem un vot per correu, però no et crida l'atenció el fet de que si haguessis pogut fer un vot telemàtic correctament identificat, això estaria resolt?
Sí, no, i per mi hauria sigut molt més senzill, perquè jo tinc tots els certificats digitals, tant el català com l'espanyol, jo hauria pogut identificar-me digitalment i m'hagués estalviat molts correus, moltes trucades i també anar a l'ambaixada, que per mi era fàcil perquè estic a 10 minuts de l'ambaixada espanyola a Luxemburg, però jo sé que hi ha gent a altres països que potser està 4 hores.
Ja, vull dir, el cas és que et quedaràs sense votar perquè, a més, el límit era el dia 24, penso que s'acabava el límit per enviar la votació.
Sí, no, ara ja és oficial. I a més em van dir és que ni que anessis a Espanya podries votar perquè un cop sol·licites el vot, evidentment no et deixen anar a votar presencialment perquè podria duplicar-se el vot.
D'acord. Sí, és el que t'anava a preguntar. Que el fet de venir a votar a Espanya llavors és pràcticament impossible. No, que està bé, vull dir, exercir el teu dret democràtic de votar, però de Luxemburg a Espanya per votar i tornar, doncs igual és una mica farragós en aquest cas.
Sí.
Pau Torres, escolta'm, doncs primer ho sento i gràcies a sentir el teu esforç ja per orgull. Vull votar encara. Exacte. Per tots els entrebancs que em posin, ara a veure si puc arribar o no. M'ha fet molta gràcia això, però o sigui que felicitats en aquest cas, eh?
Gràcies.
Pau Torres, escolta'm, moltíssimes gràcies. Queda molt per estar a Luxemburg?
Torno a l'agost. A les següents eleccions ja no tindré problema.
Molt bé, perfecte. Llavors tot solucionat. Mira, tot sigui això. Pau, una abraçada molt forta i gràcies per la xerrada.
A vosaltres.
Ha estat un plaer. Bé, escolta'm, i si estàs fora i et toca mesa d'electoral, Gisela, què passa?
Pues això és un tema molt important i, de fet, important també pels oients, perquè si tu estàs temporalment fora en el període electoral i no t'inscrius a l'ambaixada o al consulat, no compta que estàs temporalment fora. Per tant, si reps una carta... toca agafar un vol i tornar.
Molt bé, pues així està. Gisela Boada, també, moltes gràcies.
A tu.
Que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment.
De seguida parlem amb el Daniel Boceler de Barcelona Ets Tu. Avui és el darrer dia de campanya, demà tenim jornada de reflexió. I la pregunta que li farem al Daniel Boceler, candidat a l'alcaldia de Barcelona per Barcelona Ets Tu, és per què hem de votar a Barcelona Ets Tu, entre altres coses. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Et comento una cosa, porque mira, una cosa es que te guste el estilo vintage y otra que tu baño parezca de otra época. Si ese es tu caso, en Leroy Merlin tienes todo lo que necesitas para quitarle años de encima con una reforma integral. Muebles, platos de ducha, mamparas, griferías, sanitarios, cerámica, iluminación, todo, todo en una misma tienda para que puedas ver, comparar, tocar y sentir y con asesores expertos que te ayudarán a elegir, resolverán tus dudas y estarán a tu lado durante todo el proceso. Por si todavía no te decides, piensa que en Leroy Merlin se van a ocupar de todo. Diseño, productos. Transporte e instalación con 3 años de garantía y además lleva más de 20 años realizando reformas. Transforma tu baño pasado de moda en un espacio amplio con estilo actual y bien aprovechado. ¿Qué tienes que hacer? Pues mira, entra en heroimerlin.es o visita tu tienda más cercana y encuentra la inspiración que necesitas para hacer la reforma que quieres y dar más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 8 de junio en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el atún en aceite de oliva Carrefour Pack de 8, comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha molts canvis i hi ha moltes propostes que es presenten a les diferents alcaldies. Concretament, si parlem de la de Barcelona, una d'aquestes candidatures és la de Barcelona Ets Tu. Hem estat parlant molt durant aquestes setmanes amb el que es presenta com alcaldable, no, de Barcelona, el Daniel Bosiler, per Barcelona Ets Tu. Però la pregunta que li faria jo primer, bon dia, com estàs, Daniel? Benvingut.
Molt bon dia, Cruz, molt bon dia, gràcies.
Mira, amb tu vam parlar d'opcions, vam parlar de pactes, vam parlar de seguretat, hem parlat de l'habitatge, hem parlat de la mobilitat, hem parlat dels ocupes, hem parlat de moltes coses. Llavors, després d'haver parlat durant tot això d'aquestes setmanes, la pregunta te la faig directa, ¿vale? Per què hem de votar Barcelona Ets Tu?
Home, Cruz, perquè és la candidatura de casa, perquè és la candidatura dels barcelonins. Aquí no parlem d'altra cosa que no sigui la Barcelona i la gent que hi viu i treballa. I a més aquesta Barcelona que aixeca persiana. Aquest és un partit d'autònoms, de gent d'aquestes grans famílies de les micro, petites i mitjanes empreses. I a més, plantegem un nou model de gestió social i econòmic per Barcelona. Un model que està absolutament desapagat, desconnectat de les ideologies i està basat exclusivament en la gestió. Aquí som grans professionals que amb mandats temporals donarem el millor de la nostra experiència per posar-ho al servei de la gent. És un canvi molt potent, d'acord, de com ens relacionem a l'administració pública, i això té un objectiu molt clar, i és millorar la qualitat de vida de la gent, millorar els seus nivells de benestar, tornar a posar a Barcelona al centre, no, de les grans capitals del món, i sens dubte la gran capital de la Unió Europea, que això és el que mereix la ciutat de Barcelona.
Home, no sé si tu ets conscient que pot ser una de les claus de l'alcaldia de Barcelona.
Bueno, estem convençuts que així serà. La gent no fallarà, a pesar de totes les dificultats, no, i de tots els obstacles que nosaltres hem patit per poder visualitzar un projecte que engresca tothom. Mira, sempre dic el mateix, Cruz. Nosaltres representem el vot il·lusionant. La gent s'ha tornat a enamorar d'un projecte polític tenint en compte, escolta, el desgast que té la gent quan li parles de política. I això m'emociona i m'encoratja, perquè aquest diumenge estic convençut que la gent no fallarà i que farà una aposta inequívoca per aquest nou model de la gent d'aquí, de la gent de Barcelona, un partit dels de casa, reparteixo, i per això estic segur que serem la gran sorpresa i decidirem, sens dubte, decidirem expulsar ja definitivament el populisme de la ciutat de Barcelona.
I una cosa, Daniel, que m'ha agradat molt d'aquestes xerrades que hem fet amb tu, i és que, almenys, el que poseu sobre la taula són propostes concretes, no és una qüestió del que fan els altres o els que deixen de fer, sinó que poseu sobre la taula propostes concretes. Es poden agradar o no, però són propostes per fer ciutat.
No, està clar, ja no som el partit de la gestió, som el partit de les grans propostes de la gran transformació de la ciutat de Barcelona. Aquest transport gratuït que tenen 55 ciutats europees, tota la gent de Barcelona, que pugui gaudir per primera vegada en democràcia del bus i el metro gratuït. Aquestes 50.000 habitatges, de les quals 25.000 seran socials. Aquesta transformació de tots aquests locals buits amb habitatge i habitatge social. Aquesta nova policia que despleguem, aquesta nova guàrdia urbana, amb aquests 1.000 agents més, amb aquestes noves competències, redissenyem, òbviament, tot el model de seguretat, aquesta nova, aquesta transformació que li fem a Montjuïc, aquest nou centre al parc, que farem amb aquestes 450 hectàrees de la ciutat. No sé, és que hi ha un munt de propostes que hem posat sobre la taula, però són propostes treballades i que nosaltres, sense cap mena de dubte, desplegarem d'aquí una setmana a la ciutat de Barcelona.
Doncs, Daniel Boceler, candidat a l'alcaldia de Barcelona per Barcelona, ets tu. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies i bon dia.
I de seguida actualitzem titulars aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Aquesta primavera descobreix les experiències que l'Hotel Peralada ha preparat per gaudir del bo i del millor de l'Empordà. Experimenta la seva gastronomia, els vins de Peralada, la pau i la tranquil·litat dels seus espais i habitacions, o la profunda relaxació després d'un dels tractaments de vinoteràpia del Wine Spa. No ho pensis més i fes la teva reserva a hotelperalada.com. Peralada, esperit anfitrió.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y atención porque esto te interesa. Porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso de escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Saludem al blaugrana Nico Laprovítola. Nico, buenas tardes.
És un honor per nosaltres saludar el primer capità de l'Espanyol, Sergi Dardé, que ja t'escoltes pels cops, Joan.
Podem saludar Gerard Daulufeu. Gerard, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:45 del migdia. Actualitzem titulars de la jornada amb l'Iker Mons. Iker, bon migdia, benvingut. Com ho tenim?
Doncs comencem amb una investigació que està oberta encara. Els Mossos continuen investigant el tiroteig a Badalona que ha provocat un mort i una ferida greu. Encara no s'ha identificat l'autor dels fets, un home amb un casc de moto que va accedir al local, un bar dominicà, disparant a qui ho regentava. Alguns testimonis apunten que des de l'obertura del bar, el barri ha començat a ser problemàtic.
Però des que van obrir aquest bar sí que està sent conflictiu aquest portal, perquè amb aquest bar, setmana sí, setmana no, hi ha alguna baralla, hi ha algun conflicte, ha vingut la policia moltes nits.
Continuem amb altres titulars. Un mort i una dona ferida greu a Barcelona per la caiguda d'un mur després de que un camió de gran tonelatge i xoqués. El camió va impactar contra el recinte de l'Hospital de Sant Pau i la víctima mortal tenia 71 anys. D'altra banda, detingut a Riu de Llop, un conductor sense permís que transportava 20 immigrants sense papers. El destí final era Portugal i els Mossos el van aturar en un control preventiu a l'AP7. Pel que fa a cultura, Carme Elias rep la medalla d'or de l'Acadèmia de Cinema Espanyol. Reconeix la trajectòria de la catalana amb els papers com uns papers molt complexos i de molta bellesa des dels 70 fins a l'actualitat. I acabem amb una notícia que ha impactat. Salta el concert de Coldplay. Molts afectats i molts fans han estat víctimes d'estafes generalitzades. Fins i tot han afectat a persones que venien d'arreu del món i d'arreu d'Espanya.
De fet, ha estat una d'aquestes notícies bomba. Són quatre concerts els que feia Coldplay a Barcelona i ja es veia venir. Vull dir, és una... Bueno, es veia venir. Eren d'aquestes... Sempre hi ha una certa especulació, però davant d'aquesta expectació, doncs... Los pillos son los pillos.
I fins i tot la cosa està tan greu que han habilitat una cua extra, no?, per les persones afectades.
Molt bé. Iker, moltes gràcies.
A tu, que
tinguis
molt
bé. Cada setmana.
Igualment.
L'actualitat esportiva amb Mansi Vidal del José Luis Gil. José Luis, com estàs?
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Doncs mira, continuem parlant de preus, perquè sembla que el Barça ha donat un gir de 180 graus i ara, doncs, les rebaixes, els abonaments de Montjuïc seran del 50%.
Sí, no l'1, el 2 ni el 3%. No, el 50%, Per això és un gir de 180 graus, mitja circunferència. Doncs sí, és la decisió, una de les decisions que va prendre ahir la junta directiva del Barça, que retoca de manera dràstica els preus d'aquells socis del Barça que vulguin anar a veure els partits de l'equip a Montjuïc. Això sí, tot el procés comença de zero. Qui havia demanat el passi de temporada... s'esborra tot i torna a començar amb aquestes noves tarifes on, sens dubte, la junta directiva del Barça busca que hi hagi força seguidors del Barça en aquests partits de Montjuïc, que clar, és una incomoditat, vulguis que no, per un soci del Barça de peu, acostumat al seu seient, al seu carnet, al seu Camp Nou, doncs ara haver-se de desplaçar eventualment a Montjuïc. I és que aquesta penúltima jornada de Lliga, la d'aquest diumenge, és la del fins aviat a l'Spotify Camp Nou. En farem un petit homenatge a Sports Cope. Una Elena Fort que, per cert, va confirmar que la propera temporada hi haurà retallades de pressupost. I quan va dir retallades, doncs va dir retallades, força tisora, a totes les àrees del club. Està sent notícia que una d'aquestes retallades importants podria afectar a la secció de bàsquet del Barça.
Home, després de la de futbol és la que més diners s'emporta, no?
Sí, home, de fet ja aquesta temporada va haver-hi retallada a totes les seccions, tret del futbol femení, però sembla ser que aquesta temporada doncs el Barça fa un pas més en aquesta reconducció de la situació econòmica i aplicarà retallades que seran sensibles, però no només a les seccions, a totes les àrees del club, tal com va dir l'Helena Fort. L'Espanyol, doncs no li quedava un altre. Presenta un escrit demanant la impugnació i l'anul·lació del partit contra l'Atlético de Madrid. En aquest escrit parla d'un nou paradigma després que competició li retirés la vermella a Vinícius. Volen explorar per veure fins on arriba aquest camí.
I què?
Senzillament, no hi ha gaire possibilitats, per no dir cap ni una, que aquest recurs prosperi. Recordarem que el tema del Cádiz-Elche, aquest gol mal concedit pràcticament per la via esportiva, es va esgotar i està a la justícia ordinària. És a dir, tot aquest tema de l'Espanyol Atlético de Madrid també podria acabar derivant a la justícia ordinària, però clar, la justícia ordinària... Miri, el Juan Arias recordava a la reunió de la redacció el cas de l'Obradoiro de bàsquet. Va impugnar un descens de categoria i va trigar 18 anys a que li donessin la raó.
I li van donar la raó.
Li van donar la raó per la via de la justícia ordinària, però clar, 18 anys després. Bueno, en tot cas...
En aquest cas, sí, per exemple, imaginem, no?, que s'anul·la el partit contra l'Atlético de Madrid.
Insisteixo, des del punt de vista de comitè de competició, apel·lació, tribunal d'arbitratge de l'esport, informa Isaac Fouto, poques, per no dir nul·les, possibilitats que el recurs prosperi.
Però en aquest cas no aniria una mica en contra de l'Espanyol, és a dir, si aquest partit s'anul·la tindria un punt menys.
No, si aquest partit s'anul·la s'hauria de repetir.
S'hauria de repetir. Bueno, és un risc,
Bueno,
perquè el pots guanyar, però també el pots perdre.
Podries perdre un punt, però podries sumar dos més.
Bueno, bueno.
Matemàtiques Dixi.
Exacte.
En tot cas, el seu Girona va presentar ahir a la tarda les noves samarretes per la propera temporada. Recuperem l'esperit de les franges verticals, amb l'esquena pràcticament la totalitat vermella. S'acaba la Lliga de Segona, s'acaba la Lliga de Primera Ref, la fase regular, amb les últimes oportunitats de playoff pel Barça Atlètic. I anem a veure si el Cornellà assoleix la permanència a la categoria. I en plena poliesportiva, fonamentalment, en vol. El Granollers, que afronta aquest cap de setmana la fase final de la Lliga Europea. Demà, semifinal contra el Göppingen, l'altra semifinal, Montpellier-Fuxe. Si els ballassans passen, disputarien, evidentment, la finalíssima diumenge d'aquesta Europa Liga, Lliga Europea d'handbol.
José Luis, que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment, senyor Cruz, sort per diumenge.
Gràcies.
A vostè.
Igualment.
Perfecte.
Igualment li desitjo. Que estàs a taula?
No. No, no. Mira, em va tocar suplent una vegada de sopar fa molt, un munt d'anys i ja no m'ha tornat a tocar. No. Vostè està a taula?
Sí.
No. Sí, està a taula.
Tinc taula. Per això pensava...
Però de suplent o de titular?
Titular. Pensava que em donaves, em deies bona sort pel diumenge per qüestions d'eleccions, però veig que no sabies que estava a taula.
No sabia que estaves a taula.
Ah, vale, pues sí.
No, jo li desitjava sort per un altre, per un altre tema.
Voy a vivir al máximo la fiesta de la democracia. Vamos.
No tinc cap mena de dubte que vostè complirà... President o vocal?
Vocal.
Complirà vostè amb les seves obligacions constitucionals de vocal de taula electoral.
No ho dubti mai, això.
Paciència amb els interventors, eh?
Cuida't molt.
Adéu.
José Luis, sort. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem tota la informació esportiva de casa a Esports Cope amb el Joan Batllori. Bé, de seguida rebem aquest estudi a Ivan. Qui és? És el cantant d'Efecto Pasillo, que presenta Los Reyes del Mambo, i el rebem precisament aquí, a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Al caer la tarde, Expósito.
En la frontera entre Rumanía y Ucrania tenéis bebida caliente, tenéis agua, estoy viendo hasta leche para los niños.
Sí.
Cuando la gente va llegando, le podemos ofrecer agua, café.
Por este punto fronterizo huyó de su patria hace 5 días Lisa. Te vas a emocionar como yo me he emocionado con ella.
Me llamo Lisa, tengo 13 años y vengo de Jersón, en la región de Oblast.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
¿Imaginas llegar a casa y sentarte en tu nuevo sofá con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés es posible, porque tienes hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones y paga hasta en 12 meses.
Del 25 de mayo al 4 de junio, solo en El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Veo cómo nace la luz, siento la emoción, mi corazón late como lo hace el universo. Miro esta sensación, me invade la razón, cuando la energía se transforma en movimiento. Cuando miro hacia el cielo me siento más grande que el sol. El secreto está en esta canción. Siento en mí una gran explosión, los planetas se alinean y la vida da comienzo.
Mira que fa ràbia aquestes coses, però bé, a vegades passa com passa. Em refereixo als concerts que diuen, no, ho farem tal dia i després s'aplacen. Sempre hi ha motius, no és una qüestió, però els que ja teníem previst això, diuen, ostres, és que... Parlo d'Efecto Pasillo. I tenim aquí a l'Ivan Torres, d'Efecto Pasillo. Ivan, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, se aplazó el concierto que teníais en Luz de Gas, este 19, se pasa al 29 de diciembre. Empecemos por aquí, porque es el cambio de fecha, ¿no? Empezar por aquí, ¿eh? ¿Qué ha pasado?
Nada, nuestro guitarrista que ha tenido ahí un vaivén de salud.
¡Ay, pobre!
Pero nada, ya está recuperándose, pero necesita un mes de reposo. Entonces, pues claro, vale. No queríamos presentar nuestro nuevo disco, Los Reyes del Mambo, sin uno de los monarcas.
Hombre, no, pues está claro. Plena gente justificado, ¿eh? Sí. Espero que se recupere lo antes posible y está bien, ¿no? Supongo.
Sí, bien, está bien. Ahora recuperación y ya está.
Bueno, pues vamos a lo que vamos entonces. Dicho esto, que será el día 29 de diciembre en Luz de Gas, a las 8:30, pero ya de aquí a diciembre ya tendremos tiempo de hablar de todo esto. Vamos a los que ya sí podemos hablar, que es Los Reyes del Mambo. Me suena la peli de los Reyes del... Como sea tan bueno el disco como lo, la peli, ya me tienes conquistado, ¿eh?
Pues mira, yo creo que es un disco muy bueno, con un disco muy diverso. Tiene canciones como una canción bonita, que es muy efecto pasillo, recuerda mucho a aquel Pan y Mantequilla, que no importa que llueva. Tiene canciones como Las Cosas del Querer, que son más medios tiempos, Índice, de que ya empezamos a entrar en la cuarentena, ¿no? Uf. Ritmos un poco más pausados. pero volvemos al rock, o sea, tenemos el espíritu adolescente dentro y juvenil, volvemos al rock, tenemos canciones muy festivaleras y es un disco muy 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 variadito. Yo creo
pues que es que sois un grupo optimista y se refleja en todo el trabajo que hacéis, este optimismo.
Nos gusta sentirnos bien, nos gusta ser optimistas, pensar que las cosas negativas tienen una salida buena, porque si no, ¿qué hacemos? Nos sumimos en la tristeza y en la melancolía y en la desgana, ¿no? Hay que pensar, bueno, hoy estoy mal.
No, los cantautores hacen eso, están esperando que pase algo para hacer una canción triste. O sea, tampoco...
No, no, es verdad, pero después te reúnes con ellos y los tíos lo están pasando increíble.
No, está bien para... Pero bueno, el transmitir esa energía, esa fuerza, esto viene desde el principio, es ADN, Efecto Pasillo, ¿no?
Sí, total. Yo creo que desde el primer disco, Efecto Pasillo, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que tenemos un carácter muy positivo en general en nuestra vida, nosotros los cuatro. Evidentemente somos personas, con nuestros momentos mejores, con otros momentos peores, pero nos divertimos mucho haciendo música. Entonces yo creo que eso, al final, por nuestro carácter canario, por nuestra manera de ver las cosas y tal, eso trasciende a las canciones y al final somos un grupo entusiasta, optimista y con ganas de,
como tiene que ser,
hacer que la gente disfrute.
Bueno, el último es Los Reyes del Mambo. Claro, cuando uno tiene pelotazos, grandes éxitos, por ejemplo, el Pan y Mantequilla, que hacía referencia, ¿no? Que, por cierto, que como sufrí viéndote en la piscina cantando ahí debajo. Sufría, digo, esta gente, de verdad, yo no lo puedo hacer eso, hago referencia. Pero luego, claro, cuando tienes éxitos de este tipo, dices, lo que no quiero tampoco es encasillarme, ¿no? O sea, que ser juzgado ahí por uno, que está muy bien, pero a partir de aquí, ¿cómo se gestiona todo esto hasta llegar a Los Reyes del Mambo?
Pues es muy complicado, la verdad es muy complicado, pues encima cuando como funcionamos en un sistema de singles, ¿no?
Sí, ha cambiado tanto la industria, ¿sabes? Que ahora es canción a canción.
Es canción a canción, entonces la canción que sacas nos funcionó Pan y Mantequilla. Venga, pues vamos a sacar una que sea un relevo de Pan y Mantequilla, no importa que llueva. Claro, al final la gente te conoce por los singles, pero el resto del disco se queda un poco ahí. Sí, lo conocen los fans, lo conocen, pero no, la gran mayoría de gente no lo conoce, y hay canciones de todo tipo, como te decía antes, ¿no? O sea, encasillarnos es bastante fácil, salir de ahí es un poco complicado. Pero nosotros siempre buscamos la manera de resarcirnos en los discos haciendo de canciones, como te decía, el rock, el funky, canciones como Los Reyes del Mambo, que es una canción súper, súper latina, muy, muy divertida. Entonces, bueno, pues intentamos eso, salir de nuestro encasillamiento con el resto del disco. Por eso no nos quedamos en singles. Invitamos a la gente siempre, oye, escuchen el disco completo, que no hay canción que te la puedas perder, porque tiene todo algo que aporta.
Pues seguiremos contaminándonos precisamente de esta energía, de esta positividad que siempre nos trae Efecto Pasillo. Iván, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
Un placer mío, de verdad, gracias.
Cadera con cadera, los jóvenes cantando, brindando en la calera, los niños saltando, charcos en la acera. Sirve el vaso de ron.
Son aquest Reyes del Mambo d'Efecto Pasillo. Va, hem parlat de música amb Ivan Torres i ara parlarem de seguida de cinema. Rebrem aquest estudi al Teixen Cau per parlar de pel·lícules que fins i tot podrien posar-te los pelos como escarpies. Parlarem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mi marido y yo hicimos al mismo tiempo tu plan 1-2-3. Comimos lo mismo, pero él perdió 8 kilos y yo solo 5. Ahora necesito volver a deshincharme y bajar yo otros 4 kilos.
Sí, los hombres pierden más deprisa y nosotras bajamos más de volumen en barriguita, porque es drenante. Te deshinchas y en 3 semanas seguro que perderás de 4 a 7 kilos.
No son batidos, es apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminamos retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
La segunda semana, sobres de naranja.
Reduce reduces la barriguita y el estreñimiento, otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos. 6,50, 51, 52, 53. Es económico y envío gratuito. Repito el teléfono, 6,50, 51, 52, 53. Y hoy, gran oferta con tu plan 1-2-3.
Los tres tés, detox más drena más lipo y el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas, son gratis con el plan 1-2-3. Llama 650 51 52 53 y de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Repito, 650 51 52 53.
Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de 3 a COPE Catalunya i Andorra.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Le gustan las serpientes, tiene manía a las serpientes. Eso es lo que vamos a hablar.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Y me dice, mira, ahí hay una sola señora. Total, que nada, va la señora, sale. Pues estaba muy limpio, y pero único había una culebrita enrollada en la base de la tapa del váter. Aquí no hay culebritas. Y resulta que era una de las serpientes más venenosas de Costa Rica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Tiramillas a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramillas a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge, de 10 a 11 del matí.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cinema, parlem dels consells del que tenim de cara al cap de setmana en plataformes, gran pantalles, amb el Tyson Cao, que possiblement és una d'aquestes persones que no veu cinema, sinó que menja cinema. Cinema que faria posar els peus com escàrpies a tot un ramat de cabres. Com estàs, Tyson?
Bona tarda, Josep Miquel Creus. Com estem?
Molt bé, bon migdia, benvingut, bon dia, bon migdia, bona tarda. Això és un... Uno no sabe dónde vive. Bueno, ¿por qué quieres empezar?
Doncs mira, avui sortirem una mica de l'actualitat i de la realitat.
Molt bé.
I, bueno, només comentar que aquest cap de setmana doncs, tenim tres grans estrenes, que seran les més mediàtiques. Seran La Sirenita, de Walt Disney.
Quina mania de posar...
Versió con imagen real.
Sí, pero esto es una manía que sí. No acabo de pillar yo.
Bueno, mucha polémica en Twitter y en las redes sociales sobre el protagonismo de una chica de color. Ahí está la polémica, cada uno que saque sus propias conclusiones. Luego, el segundo gran estreno va a ser el de Caballeros del Zodíaco.
Hombre, esto ya es otra... ¿También en imagen real?
También en imagen real, bueno, sí.
Es que de verdad, sí. En serio, así no se puede.
No se puede, ¿no? Mejor verla en anime, en
hombre,
pantalla
pero
grande.
La original, y... Es que los que hemos visto estas cosas ya en las, sí. Sus versiones originales, estos cambios así políticamente correctos, sobre sí. Todo La Sirenita, uh-huh. Que no sé si acaban de encajar, pero bueno, sí. Ya veremos.
Bueno, pues para los fans del anime de los años 90, pues el clásico de televisión... Pues visto en pantalla grande, pero eso, en imagen real. Y luego, pues un gran estreno que viene pues con un preestreno en el Festival de Cannes, que es la nueva película de Pedro Almodóvar, Extraña Forma de Vida. Pero bueno, pues nosotros salimos de la actualidad, solamente comentamos que se
salimos del mainstream.
Y entramos en.
Y vamos a lo
en mi terreno, en otras
vamos
cosas.
Vamos a lo nuestro.
Bueno, comentarte
cine
que.
Cine especialito debería llamarse la sección.
Comentarte que la quinta película española más taquillera de este año es un documental religioso, cosa curiosa y extraña. Es un documental que se llama Libres y que nos hace un recorrido por 12 monasterios españoles.
¿Y me estás diciendo que es la quinta más taquillera?
La quinta película más taquillera española de.
Ya entiendo, pues sí.
De este año. Pero, entrando por estos procelosos caminos, quiero recomendar una película que es de la misma temática, pero que no tiene nada que ver y que ya tiene unos cuantos años. La podéis encontrar en YouTube, así que la podéis ver gratuitamente, y es una película del año 2005 que se llama El Gran Silencio, que no tiene nada que ver con un western del director Sergio Corbucci, que es anterior. Sergio Corbucci, pues que es gran fan Tarantino de él. Pero no, esta es una película que está dirigida por el alemán Philip Groening.
¿Y exactamente qué
mira,
va?
Philip Groening en los años 90 pidió permiso para rodar un documental sobre la vida de los cartujos, de la Orden de los Cartujos, una orden que está establecida en la frontera con Suiza, y le dijeron, bueno, espérate un poco, 10-15 años y te decimos algo. Y al cabo de 16 años le devolvieron la llamada y le dijeron, vale, ahora es el momento. Así que
con la calma, ¿no?
Las cosas de palacio van despacio, pero las del monasterio todavía más. Y bueno, pues le acogieron en su monasterio, que precisamente además es el lugar donde los monjes cartujos fabrican el chartres, bebida patriótica autóctona. Bueno, autóctona.
En Tarragona es muy conocida.
La bebida oficial de las fiestas de Tarragona, un excelente licor. Bueno, pues es un recorrido. Sí, bueno.
¿Cómo se nota? Que te va el qué. Sigue.
Y es un recorrido por la vida monástica de esta gente que hace voto de silencio. Así que es un documental, sobre todo, muy contemplativo para hacer introspección, para verlo en pantalla grande con imágenes muy, muy hermosas. Y con, bueno, hacen voto de silencio, pero no es un silencio total. Como hemos escuchado los cantos gregorianos, que
sí.
Lo único que hacen al día, hablar. Y de vez en cuando, ahora no recuerdo si de memoria si exactamente, una vez al mes, hacen un paseillo por el fin de semana y a lo mejor pueden hablar 5 minutos.
Bueno, algo es algo.
Y entonces, pues bueno, es un documental en el cual vemos el día a día de esta gente. Este documental es muy bueno, vale la pena y dura 2 horas 40 y pico,
Pues nada, paciencia en este caso, ¿Con qué seguimos?
Pregunta de quesito de arte y espectáculo, José Miguel.
Vale, va.
El quesito rosa.
Vale.
Si yo te digo la frase, mi nombre es Bond, ¿cómo termina la frase?
James Bond.
En efecto, precisamente. Bueno, pues nos vamos a un documental.
¿Tengo quesito?
Es fácil, tienes quesito.
Vaya,
tienes
fantástico.
Quesito, tienes quesito. Y sigues tirando. Bueno, pues nos vamos a Filmin, donde encontramos un documental que en inglés se llama The Other Fellow, el otro tipo, y en castellano han traducido de una forma mucho más explícita, porque se llama El Otro James Bond. Because
you
want to
know what it's like to be a James Bond.
My name is Bond.
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 James Bond.
Cuando hablamos del otro James Bond, ¿hablamos del original? O sea, porque...
Hablamos.
Recordamos que resulta ser que una vez James Bond alcanzó esa fama, un ornitólogo, creo que era canadiense, si la memoria no me falla...
¿Americano?
¿Americano era? Sí. Bueno, americano.
Sí.
Canadiense es América.
Bueno, sí, también.
Bueno, no sé.
Bueno, iba a decir estadounidense.
Estadounidense. Vale, bien.
Acotemos,
vale. Estadounidense, pues se llamaba James Bond en este caso.
Es un ornitólogo. El escritor Ian Fleming lo sacó un poco por el azar. Dijo, cuando yo estaba escribiendo la primera novela de James Bond, el agente 007 contra el doctor No, pues quise un nombre muy común que pasara muy desapercibido, y entonces tenía un libro que es una, para él dice, es mi biblia ornitológica para conocer pájaros de Jamaica, y vi el nombre y dije, mira, James Bond, ya me sirve, y le puso de nombre James Bond a su famoso agente. Y entonces este documental nos explica cómo fue la reacción del personaje real, del ornitólogo, pero también cómo viven hoy en día su vida las personas que se llaman James Bond. Y es un documental es divertidísimo, muy bien rodado, que además parece una película un poco Bond, y plagadísimo de anécdotas de gente que se llama James Bond. Claro, puedes imaginarte, o sea, es una maldición real, o sea, lo pasan muy mal, y luego también, bueno, pues tiene algún beneficio, pero entonces aparece toda esta gente, pues, explicando. Por ejemplo, tenemos uno que es homosexual, que le dicen, bueno, pero tú no eres un mujeriego, y no, eso no es lo mío. Tenemos uno que es negro, que el pobre señor caminaba por la calle y iba sin DNI, y cuando lo detuvo la policía, claro, se pensaba que
le estaban tomando el pelo,
sí, sí, y la policía, bueno, ¿tú de qué vas? O sea,
encima, si es en Estados Unidos, poca broma con
y
esto.
Y luego tenemos un tercero, bueno, hay un montón de historias, y tenemos uno que es el hijo de un soldado nazi que el padre desapareció, y él dice, bueno, yo este señor no lo considero mi padre y quiero adoptar algo que sea una figura paterna. Y se cogió el nombre de James Bond y vive como James Bond, se cree James Bond, va a los sitios, se viste, bebe, hace todo lo mismo que él.
Bueno, en fin, pues esta es la segunda.
Un documental muy, muy divertido.
Sí, sí. Bueno, ¿y cómo seguimos?
Y vamos a cerrar con una película que la podéis encontrar en Movistar Plus y también la podéis encontrar en Flix Ole, sí. Que es un verbo que los británicos, bueno, y los extranjeros en general, no pueden hacer, que se llama ese verbo españolear.
Españolear.
Esas palmas, cruz, vamos allá, arráncate.
Este es Luis, ¿cómo? Luis.
Luis Lucena, artista español, que fue el primer artista español en conseguir un casete de oro.
No, o sea, no de gasolinera.
Sí, casete de gasolinera. O sea, no hay disco de oro, no hay disco de diamante, de platino, sino que era un casete de oro.
Pero esto es banda sonora de una película que se llama igual,
esto,
¿no?
Es la banda, bueno, es el tema principal de la película del mismo título, protagonizada por Luis Lucena, sí, señor.
Españolear.
Una película de los años 60, en la cual, bueno, es una película... yo la quería ver, digo, por curiosidad, me picaba la curiosidad.
Yo la vi porque la dieron en estos programas donde... Sí. No sé si era fue en cine de Arlen, la 1 o fue en 13, no sé dónde la vi ahora, pero la vi, sí. Y realmente, en fin.
Luis Lucena, como cantante.
Hay que entender el contexto y hay que entender la época, sí. Y hay que entender la manera, ¿eh?
Pero bueno, hay películas de la época que me gustan más. Es que Luis Lucena es un señor muy soso, ¿eh?
Mira, es que cuando... ya lo sabes, y lo sabes tú mejor que yo. Cuando alguien triunfaba en la copla, sí. Cuando alguien triunfaba, pues le hacían una peli.
Sí,
para aprovechar todo ese tirón.
Claro, hombre, como tiene que
y
ser.
Luis Lucena cantaba, sí. Muy bien, tiene una voz fantástica, pero sí. Como actor es, sí. Un churro. O sea, es sosísimo. Sosísimo, muy soso.
Absolutamente. Y bueno, es una película pues curiosa.
Manolo Escobar sobreactuado, pero él soso.
72 minutos que se hacen un poco largos con un señor que, bueno, pues le engañan, cae en la trampa de el hijo de un apoderado y le echan la culpa sobre un robo y se tiene que redimir a través del cante. Una película que lo más interesante, curiosamente, es la aparición o cameo del príncipe gitano.
¡Hombre!
Del príncipe gitano pre-Indegueto, cantando con mucha más gracia y cantando en castellano y muy bien, y además también aparece la polaca. Bueno, el príncipe gitano, que además era el hermano de la Terremoto.
No veas, ¿eh?
La Terremoto, vaya par de caballeros.
Equipazo, ¿eh? Equipazo, sí, sí. Delantera de lujo, ¿eh? Dream Team, el tridente.
Bueno, José Miguel, vámonos españoleando.
Vámonos a españolear. Que tengas un feliz fin de semana.
Igualmente, hasta
Cuídate,
la próxima.
Gracias. I recordeu que podeu recuperar totes les xerrades que hem fet tant enrere a Cope Catalunya i Andorra com a migdia a Cope Catalunya i Andorra. Les podeu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa cope.es/Catalunya. cope.es/Catalunya, allà les podeu trobar. Ara arribem a les 2 de la tarda i continuem informant, continuem explicant tot allò que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.
Para
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Soy desde la calle por una cuestión que nos preocupa a todos, que es la sequía que nos está afectando en todo nuestro país y que tiene ya una consecuencia directa en el campo. Vamos a entrar, es una frutería pequeñita, ¿se vende igual que otros años esta fruta de temporada?
Con estos días de calor que...
Ahora mismo, ¿cuánto cuesta el kilo de la sandía?
1,85 el kilo.
O sea, sigue siendo un precio muy elevado.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde...